dijous 23 de novembre. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Fa setmanes que el debat de l'edat que un adolescent ha de tenir el primer mòbil està protagonitzat per pares i mares i experts, però encara no havíem sentit la veu dels joves. Cugat Mèdia ha reunit a quatre adolescents de 16 anys de Sant Cugat, els presentadors del programa L'Hora dels Joves de Ràdio Sant Cugat, per escoltar les seves opinions. Joan Gimeno, davant la petició de molts pares i mares de Catalunya i també de Sant Cugat de retardar el primer mòbil fins als 16 anys, opina que no es pot generalitzar. L'escoltem.
Jo crec que el mòbil s'ha de donar en base a la maduresa de cadascú. És a dir, cadascú té un moment per tenir el primer mòbil. Això depèn de com et puguis controlar tu el teu propi ús, perquè clar, no parlem d'un ús sa del mòbil, que és pues, això, fer-lo servir com a eina de treball, mirar una mica a YouTube, bueno, vale. Però clar, després passes a l'ús no sa, que és quan t'enganxes i al final tu això no ho pots controlar si no tens la maduresa suficient.
Tres dels joves expliquen que van tenir el seu primer telèfon entre cinquè i de primària i primer de l'ESO. Pedro Cerdán, però, el va tenir l'any passat. A quart de l'ESO ja assegura que no va sentir la necessitat de tenir-lo abans.
Jo crec que està superbé aquest moviment. De fet, trobo que es fa massa tard i tot. Quan et comencen a donar mòbil, ja és com... Tu estàs vivint la teva infantesa i adolescència així guai, i quan et donen mòbil ja és com que et vas convertint en un adult, saps?
Durant la tertúlia també han explicat quines són les normes dels seus instituts. L'Angeleta Ferrer, Leonardo da Vinci, el Liceu Politècnic i l'Avenç, i com els centres concertats són més restrictius amb els mòbils, com l'Avenç, que els requisa igual que el Tau. I, en canvi, els públics sempre han sigut més laxes, però cada cop són més estrictes amb la prohibició, com el Leonardo des d'aquest curs. Tot i això, en Genís Marcet i en Martí Civit admeten que...
Les normes sí, estan però no estan. Estan si hi ha un profe davant. Si no hi ha un profe davant, no existeixen.
Hi ha autoritat.
Que també les normes estan, però els profes tampoc ho fan, saps? En plan, sí.
Podeu escoltar la tertúlia completa a www.cugat.cat. I des de fa unes setmanes, un dels temes que més espai mediàtic ocupa és precisament el debat sobre quina edat haurien de tenir els adolescents el seu primer mòbil. Actualment, sense que ningú ho hagi decidit, s'ha institucionalitzat que l'han de tenir als 12 anys, quan els joves passen de l'escola a l'institut. Però un grup de pares s'ha rebel·lat i molts altres s'hi han afegit per demanar un consens que ajorni el primer mòbil fins als 16 anys. Pere Marquès, pedagog, investigador en l'ús educatiu de les tecnologies i professor jubilat de la UAB, creu que donar-lo als 12 anys és un error.
Per mi, els 14 seria l'edat ideal, perquè, miri, ja haurien començat l'ESO. Introduir un element que pot ser tan disruptiu com un mòbil a la butxaca de l'alumnat, en un moment en el que a sobre canvia i passa de primària a l'ESO, a secundària, a vegades amb un nou centre, amb una nova organització, menys tutela, és afegir més problemes.
En paral·lel a aquest debat, molts instituts, com us explicaven, estan repensant-se l'ús del mòbil dins el centre escolar i un dels exemples, com us dèiem abans, és el TAU, que des del setembre requisa els mòbils dels alumnes de tercer i quart durant tot l'horari escolar. Pere Marquès considera que per als bons usos que tenen els dispositius digitals pels infants i adolescents, el mòbil és el pitjor per les seves dimensions i defensa l'ús del portàtil i la tauleta des de ben petits, però sempre sota tutela. I enmig de l'alarma generada pel projecte de nova finca d'implementar el co-living als pisos que té en propietat, la immobiliària ha baixat els preus de les habitacions que oferta a quatre zones de la ciutat. Ara el preu és a partir dels 600 euros, 200 menys que fa un mes. A la zona de Can Gatxet, fins i tot, el preu baixa fins a partir dels 250 euros. Aquest projecte de nova finca ha arribat també al ple municipal. A l'audiència pública, el sindicat de llogateres ha denunciat les pràctiques, diuen, abusives i il·legals de la immobiliària i ha preguntat a l'Ajuntament què farà per donar-hi resposta. El regidor d'Habitatge, Francesc Duc, ha explicat que ja s'han reunit amb nova finca i que l'empresa els ha traslladat que es tracta d'una prova pilot en una trentena de pisos de dos edificis que començarà a partir del 2024. El portal web Sendia Co-Living, que és el que anuncia les habitacions del projecte de nova finca, apareixen però quatre zones: l'Eixample, Can Gatxet, Coll Favar i el barri del Monestir. També recorden que estaran disponibles a partir del setembre de l'any que ve. I la Yara és una santcugatenca que viu de lloguer a Volpelleres. En els últims anys ha tingut problemes per pagar l'habitatge com a conseqüència de la fallida de la seva empresa. Ha anat assumint les quotes segons ha pogut i ara té pendents, diu, 3 mesos. Sobre ella hi ha una sentència de desnonament perquè la propietat reclama l'immoble. El llançament s'havia d'executar aquest dimecres, però ha quedat finalment ajornat. Segons ha explicat el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat, la propietat s'ha negat a negociar. El membre del sindicat, Miquel Ortega, ho explica així.
Si no s'arriba a un acord perquè la propietat s'ha negat en banda a negociar, serveis socials i la Generalitat han intercedit, oferint fins i tot pagar regularment, o sigui, garantir, diguem, des de les entitats públiques, pagar el lloguer durant els propers mesos, però la propietat s'ha negat en banda a fer això. A més, la Yara ja havia pagat bona part del deute que havia contret, demostrant que tenia, sí que tenia voluntat de pagar-lo.
Tot i això, no ha estat suficient. Els representants de la propietat, l'administradora de la finca, han rebutjat l'oferta de les administracions. A canvi, li han ofert a la Yara una setmana més i pagar la mudança. Asseguren que el deute és superior a 3 mesos i que la propietat, una dona jove amb 2 fills que la Yara diu que no ha vist mai, necessita l'habitatge per viure-hi. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha de portar al Consell Metropolità la proposta d'increment del rebut de l'aigua per Sant Cugat. De moment, l'ens supramunicipal ja ha definit la proposta d'augment de tarifes per als 23 municipis abastits per aigües de Barcelona. En aquest cas, la previsió és que la factura s'incrementi uns 5 euros de mitjana a partir del març. L'ENS justifica la pujada per l'increment de les tarifes que ha fet Aigües Ter Llobregat en el subministrament, fruit dels efectes de la sequera. Per Sant Cugat encara no s'ha concretat com afectarà aquesta pujada, ja que el municipi està operat per Sorea. I els Estats Units celebren aquest dijous una de les tradicions més estimades pels seus habitants, el Dia d'Acció de Gràcies. Un sopar amb el gall d'indi com a àpat principal que reuneix famílies al voltant de la taula i que té el fet de compartir i agrair els éssers estimats. Es tracta d'una tradició que la santcugatenca Christine Berry, d'origen estatunidenc, ha importat a la ciutat i que reuneix cada any una 30ena de persones. L'escoltem.
Yo esto lo he importado y ahora soy la única americana en la mesa, pero somos unos 30 y pico, incluyendo a todos los niños, mis mejores amigas desde hace muchos años. Y todo el mundo viene arreglada y arreglado. Lo pasamos genial, todo el mundo aporta un plato y compartimos.
El Dia d'Acció de Gràcies, el Thanksgiving Day, en anglès, se celebra als Estats Units el 4 dijous de novembre i al Canadà té lloc el 2 dilluns d'octubre. Es tracta d'una tradició que commemora l'arribada dels primers pelegrins anglesos a Amèrica a bord del vaixell Mayflower, el 1920. I el col·lectiu feminista Hora Bruixa ha convocat una manifestació contra la violència masclista aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La manifestació començarà a les 6 de la tarda des de la plaça de Lluís Millet i recorrerà l'eix central fins a arribar a la plaça d'Octavià. Per altra banda, enguany, Hora Bruixa també ha organitzat una jornada d'activitats a la plaça de l'OM en què participaran diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, la Xarxa del Barri de Sant Francesc i Avià i Ala, un grup de dones migrades treballadores de la llar. A més, també hi actuaran el Cos de Dansa de l'Esbart i el grup de música Pesquines. La cita començarà a les 12 del migdia i a les 2 de la tarda hi haurà un sopar popular. Això és tot. Recordin que poden consultar aquestes i més notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí, Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Yeah. la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 23 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Avui hem transformat l'espai de la tertúlia ciutadana de Sant Cugat en una tertúlia, o més aviat serà una xerrada, crec jo, per parlar del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebrarà el proper 3 de desembre i que Sant Cugat aquest any vol recordar, vol commemorar d'una manera molt especial, dedicant-li una setmana sencera a les persones, com dèiem, amb diversitat funcional. Saludem ja les persones que ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Gemma Aristoi, regidora de Drets Socials. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ferran Felius, director del Comissionat per a Persones amb Discapacitat. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
Albert Rubí, director tècnic del taller Jeroni de Moragues. Bon dia.
Hola, bon dia.
I Anna Riba, tècnica del Catalonia Fundació Creativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Abans de començar, volia parlar precisament del nom d'aquest dia, no? L'he escollit per l'ONU, que és Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, perquè crec que des del sector a no tothom li agrada aquest nom. No sé si s'ha fet algun tipus de petició per canviar-lo o no, o no sou... Bueno, no sé, perquè llavors hi ha els, això, com deia jo, no? Persones amb diversitat funcional, amb diferents capacitats... Hi ha un cert consens en com hem de... anomenar-nos?
Home, comences amb un tema una mica de delicat i polèmic. Sí.
No, home, perquè jo no volia dir-li persones amb discapacitat, però clar, dic, ostres, que el nom es diu sí, així del dia, llavors sí. Dic, hem de treballar-ho.
És un tema que hi ha molt debat, no? Hi ha persones que opinen, o que opinem, que és una manera de definir més aviat tècnica, hi ha alguna discapacitat, i entenem que aquest terme no és ofensiu, aquest terme ja ha anat evolucionant, no? S'havia parlat de persones amb minusvalia, amb retard mental, no? I ara ja es parla de persones amb discapacitat, que es considera un terme més neutre. Sí que és veritat que hi ha persones usuàries, persones afectades, que prefereixen que es digui amb capacitats diverses o així, no? Però encara no és una cosa que hi hagi molt de consens. No sé com ho veieu, eh?
Jo crec que ens hem de centrar una mica en les capacitats de les persones, no? I no posar tant l'accent en allò que ens costa, no? Perquè si fem una mirada més positiva a allò que ens dona bé, doncs l'altre queda en segon terme.
Sí, realment és el que ho han dit tots els companys, no? També és un dia, o sigui, avui en dia cada dia celebra el Dia Internacional d'algú, no? Nosaltres des de fa un temps, i com m'estaven dient, el dia 3 de desembre és així, ja ens agradaria no tenir que celebrar aquest dia, sinó que, vull dir, que la normalització fos total i que, per tant, aquest dia no fos el 3 de desembre, sinó que cada dia poguéssim treballar per la inclusió de les persones. És el que deia, avui en dia el terme oficial és persones amb discapacitat, tampoc ens hem d'alarmar, vull dir, es parlava de diversitat funcional, d'altres capacitats, són termes més, però fins que oficialment no es canviï, penso que no, hem d'estar, pues, no orgullosos, sinó normals en el sentit de veure aquest terme, no?
Mm-hmm. Gemma?
Sí, jo comparteixo el que exposeu amb aquesta mirada més a més inclusiva, no? I crec que la ciutat de Sant Cugat justament som un exemple d'aquesta diversitat d'activitats perquè puguin participar totes les persones, i amb aquest totes, ja queda inclòs tothom. Però recalco, no? I faig l'esment que també ens arriba a l'administració que hi ha molta gent que també defensa, com deia l'Albert, no? A l'inici, que explicava que defensen o que reivindiquen que se'ls exposi el nom de discapacitat, perquè d'aquesta manera és com també accedeixes a alguns dels serveis públics, no? Malauradament, o potser és per les dificultats que hi ha justament per accedir-hi, però amb aquesta com nomenclatura més administrativa és el que permet accedir o tenir algunes facilitats a nivell d'això, de recursos que puguin donar suport al desenvolupament amb la màxima autonomia de la persona, no? I d'aquí que hi ha segurament aquest manteniment del terme discapacitat, i alhora a nivell social segurament estem reivindicant molt més aquesta diversitat funcional, diversitat de capacitats, etcètera.
Molt bé. Això també nosaltres ens inclou als periodistes, perquè a vegades nosaltres som els que generem el llenguatge, o sigui, més enllà del que digui un diccionari, no? El que diem nosaltres a vegades és el que... I estem molt ficats amb el llenguatge de gènere, però també l'inclusiu i tal, i a vegades costa de situar, però i a vegades preguntem a la gent a vosaltres com volem que us digueu, i així ja ens estalviem problemes, no?
Perfecte.
Sí, exacte.
Molt
bé. La manera, no?, també d'afinar una mica més i que tothom sigui...
Sí, perquè a vegades també és el que tothom té la pell molt fina, no?
No hi ha cap mena de complexa, vull dir...
Sí, a vegades també és com s'adrecen a mi, no? No només el terme de discapacitat, no? Sinó com s'adrecen, no? Si em tenen en compte el que necessito.
Correcte. Doncs, com explicava a l'entrada, amb motiu del 3D, des de l'Ajuntament s'ha volgut dedicar tota la setmana. Hi ha diferents actes repartits des del diumenge 26, que comença amb crec que és la segona sessió de discoteca adaptada a Boca, potser?
La tercera.
El dimarts 28 hi ha un torneig de futbol adaptat a Can Magí. El dimecres una xerrada al Casal Torreblanca. Divendres un torneig de bàsquet entre, aquí, la gran disputa entre el Taller Geroni i el Catalonia.
El clàssic. És un derbi.
El dissabte 2, aquí intervenim Cugat Mèdia, projectem la pel·lícula Campeones als cinemes Sant Cugat, que és la segona part de l'exitosa Campeones, i el diumenge hi ha la fira d'entitats on es podran mostrar totes les entitats que es dediquen a aquest sector. Tots aquests actes i el Dia Internacional en si entenc que serveixen per donar visibilitat a uns ciutadans que no sempre l'han tingut, i segurament això és una... Els que porteu més temps dedicant-vos, no? Heu vist l'evolució en el pas del temps. Segurament no m'ha arribat encara a l'ideal, però si mirem, no sé, 20 anys enrere, déu-n'hi-do, no?, el que ha canviat. Dispari, qui vulgueu.
Sí, ha canviat, ha millorat. També com se celebra aquí Sant Cugat, de fet, els darrers anys també ha anat com evolucionant, no? Veníem d'uns anys en què potser havíem fet activitats més reduïdes o més per les pròpies persones amb discapacitat, tenint en compte que no només parlem de discapacitat intel·lectual, no?, que incloem persones amb discapacitat sensorial, física, el que sigui, no? I aquest any sí que s'ha pogut obrir una mica més i fer-ho una mica més, que hi hagi més visibilitat, no?, la plaça Octavià, amb un nombre d'activitats una mica més gran i que pugui ser una mica més visible, amb aquesta idea de visibilitzar i normalitzar, no?, les activitats que puguin fer les persones amb discapacitat.
Aquí imagino que ja has tingut una mica de mà, Ferran.
Una miqueta de culpa. Una de les primeres coses que, quan van començar el nou mandat amb el nou govern i l'aposta que ha fet per al tema del comissionat per a persones amb discapacitat, era precisament, una de les frases era la visibilitat de les persones, no? I penso que una de les maneres de visibilitzar és dedicant, com cal, una setmana, tres dies o el que hagués fet falta, no? Tot s'ha de dir que també tant les entitats socials d'aquí, que aquí tenim present dues d'elles, com les entitats esportives de Sant Cugat, com a vosaltres mateixos, com a Cugat, que heu participat en la projecció de la pel·lícula, doncs hem d'agrair moltíssim, no?, la col·laboració. Ho heu fet molt fàcil, ens ho heu posat molt fàcil, i per tant, des del primer dia sempre heu estat disposats a poder participar. La fira de la plaça Octavià del diumenge és una cabezoneria meva, vull dir, de feia temps que ja havíem parlat, inclús l'any passat a la taula de persones amb discapacitat, molt més abans de les eleccions, que tenien que fer alguna cosa gran. Coincideix també amb la fira de Nadal, vull dir, l'encesa de llums el dia 1. O sigui, serà un diumenge maco, amb molta gent, i aquesta visibilitat dona una inclusió dintre de la ciutat, i per tant, al final, és la qualitat de vida, millorar la qualitat de vida de les persones, no? Vull dir, les persones amb discapacitat participaran molt activament amb la lectura del manifest, amb la participació activa a la fireta. Ara fa precisament, durant aquest mes i mig, hem incorporat a la taula de discapacitat una persona amb discapacitat intel·lectual i possiblement incorporarem una altra. L'altre dia vam incorporar a taula TEA una persona amb autisme, la Clàudia, i estem molt contents perquè ens estan aportant moltíssimes coses. Jo penso que al final és aquest, hem d'anar per aquest camí, empoderar les persones i que siguin ells els que ens empentin a nosaltres a fer moltes més coses de les que ja fem, no?
Molt bé. Des de l'Ajuntament, com viu aquesta setmana, aquesta ampliació de...
Jo crec que s'ha fet bona feina, no?, en el sentit aquest, doncs, aglutinar diverses activitats que potser en moments així com més espontanis o dispersos al llarg de l'any, doncs, anaven succeint, no?, perquè, per exemple, hi ha també el campionat dels Sant Olímpics, que és una grandíssima oportunitat que tenen per justament participar a nivell esportiu, no?, però doncs el comissionat amb els tècnics també han anat treballant i dimensionant una miqueta el com visibilitzem aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, oferint, a més, doncs, activitats variades, no?, que crec que és l'altra qüestió que també és important, no?, més enllà de l'esport, que potser ho tenim més incorporat o molt present, doncs al veure que també reclamen, no? I fa un parell d'anys en aquelles jornades que fem un cop l'any, que les persones amb discapacitat reclamaven un espai de lleure i d'oci que era recuperar les discoteques, i després de la pandèmia doncs ens va costar molt, i mira, ara per fi doncs s'ha pogut recuperar espais de concerts, i vam fer el mandat passat també va haver un parell de concerts a Los Árboles Amarillos, no? Que són tots els components, són persones amb discapacitat intel·lectual que fan i ofereixen a la ciutat doncs música i una estona de gaudi, perquè a més ho viuen intensament i ens fan a nosaltres també viure moltíssim. Doncs tot això que ja ha anat succeint, potser de forma més espontània o més puntual, s'ha aglutinat en una setmana, justament doncs, per donar una mica més d'empenta, i al final el treball que estem fent des de l'Ajuntament és normalitzar, no? Uh-huh. Som un col·lectiu més, unes persones amb unes característiques concretes, però escolta'm, estan dintre de la ciutat o venen de fora, és igual. I al final el que hem de possibilitar és que també tinguin un espai i puguin gaudir d'activitats, que en una ciutat, no, que fem una pila d'activitats cada cap de setmana, doncs també tenir aquesta mirada inclusiva i facilitar-ho al màxim. I aprofito, no, i has dit el tema del Nadal, doncs ja són qüestions que ja havíem anat treballant i per anar justament millorant, no? I fent matisos per facilitar la participació, i amb tot això doncs es tracta de donar una empenta i, no, i a començar el desembre gairebé doncs va amb aquesta mirada, i que tothom, no, tota la població doncs tingui aquesta sensibilitat i aquest coneixement d'aquestes diversitats que existeixen i com amb petites adaptacions, amb petits canvis, tothom pot gaudir d'una manera doncs això, no, més natural i al final més fàcil, que és el que pretenem per totes i tots.
Molt bé. Ara mencionaves els Árboles Amarillos i el CLAM. Just demà vindran aquí, en aquest mateix estudi, vindrà una representació d'aquests dos grups. Tocaran, faran una petita interpretació en directe, un empleguet, un desenxufat, que es deia abans, perquè el dissabte és el seu gran dia. Em sembla que es tanquen les activitats del 50 aniversari, i amb aquest concert.
Sí, aquest any al taller Jeroni de Moragues venim celebrant el 50 aniversari, hem fet diverses activitats i aquest dissabte el viurem com l'acte de clausura de la commemoració del 50 aniversari, i farem un concert al Siglo. Encara hi ha entrades, vull dir que qui vulgui venir el mateix dia n'hi haurà a la venda, el dissabte 25 a partir de les 7 de la tarda, i vindran els Clams, que és un grup de música també inclusiu, que toquen a l'àmbit de Barcelona, i participen persones amb discapacitat que fan com els coros i els acompanyaments de veu, i en canvi els Árboles Amarillos nosaltres intentem donar-los una mica més de protagonisme, no? I les persones amb discapacitat canten les cançons, fan les percussions i participen una mica més activament. I després tenim un altre concert el dia 3 de desembre, que també el mateix dia de la Fira d'Entitats podrem actuar a la plaça Octavià. Qui ens vulgui venir a veure, doncs estan convidadíssims. Aquest dia no s'haurà de pagar entrades, un concert gratuït. I sí, els Árboles aquest any estan en plena forma. Han fet una pila de concerts i cada dia sonen una mica millor.
Jo volia apuntar una coseta, sí, que heu dit. A la Fira d'Entitats és molt important, no només perquè tothom vagi, que la gent de la ciutadania ens vegi, sinó que les mateixes entitats, hi ha moltes entitats, de la gairebé una trentena d'entitats que estaran, que no es coneixen entre ells, moltes. Llavors és el moment, perquè hi ha entitats noves, hi ha persones que s'han incorporat a la taula, hi ha projectes interessantíssims com el rugby, per exemple, inclusiu, no?, que ha començat també a donar fort, i moltes entitats, allà és el moment de compartir les seves activitats, les seves experiències, doncs perquè després no només és anar a la reunió de la taula per parlar d'un tema puntual, sinó per exposar tots els projectes, la gimnàstica rítmica, estètica també està. Vull dir, hi ha projectes que ens han sorprès molt. Estem molt contents i realment volem que aquell dia, pues, sigui un dia de tots, i que l'objectiu bàsicament també és aquest, no? Vull dir que hi ha moltes entitats noves dintre del que és la taula, que es coneixeran i compartiran experiències, i a més les famílies que tenen fills o filles amb discapacitat, i la pròpia ciutadania podrà veure quin tipus d'activitats n'hi ha, perquè també hi ha un cert, diguéssim, que obrim una finestra, no?, a les famílies, perquè també puguin veure, perquè puguin els seus fills i filles participar en moltes més activitats, no?
Quantes entitats hi haurà?
Al voltant de les 30.
30,
déu-n'hi-do. Sí, déu-n'hi-do. Ja veurem si cabem, perquè... tenim, però bueno, farem
sí,
espai.
Sí. Per la Fira de la Tardor hi caben.
Sí, no, home, sí. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Parlàvem abans de la visibilitat, no?, i de la imatge, no?, que havia anat canviant amb el pas del temps.
Igual que el llenguatge, no? Segurament ha evolucionat. En paral·lel al llenguatge que parlàvem al principi, també ha evolucionat la visibilitat. Aquí faig una miqueta d'autobombo. La participació en programes de ràdio, que fa molts anys que hi participeu, l'any que ve farà 10 anys en el cas del Catalonia i en el vostre 5, l'any que ve, l'any 24, doncs crec que ajuda molt, no? És una de les moltes coses que feu per intentar, un, visibilitzar, i dos, que ells se sentin empoderats, no?
Pues sí, la veritat és que els nois fan... la veritat és que desitgen moltíssim poder gravar el programa de ràdio. O sigui, nosaltres el que fem és preparar a poc, o sigui, investiguem una mica sobre el personatge. La veritat és que vam començar a entrevistar persones potser més del sector, no? O potser, mira, entrevistem el que ens fa atletisme, entrevistem el que ens fa bàsquet, potser entrevistem algun tècnic, però la veritat és que a poc ens hem engrescat i se'ns dona superbé, eh? Si, bueno, us convido a poder escoltar algun programa de ràdio, perquè la veritat és que és molt digne, no? I a poc ens hem engrescat i hem arribat a entrevistar la Martina Klein, el Corretja, personatges públics, i a més és que ha sigut com molt fàcil, no? Hem fet una primera carta de presentació, potser hem picat a la porta, i han sigut els propis personatges famosos que s'han obert i han estat superencantats, no? I la veritat és que ens ho han posat molt fàcil, no? Preparem les entrevistes i a més ells en la gravació acaben creant un clima com molt agradable, no? Perquè tot acabi fluent i donant els suports necessaris. La veritat és que estem molt agraïts de poder tenir aquest espai i anar creixent amb això. La veritat és que és una oportunitat molt important per nosaltres.
Em sembla que va ser la setmana passada que veu gravar la Montse Guallart.
Sí.
Imagina que va venir per aquí i tal, dius, ostres, mira.
I ja tenim el següent personatge, eh?
Molt bé.
Cap al gener ja estem treballant amb ell.
Perfecte. I com està sent l'experiència des del taller Geroni?
Nosaltres ho valorem també com superinteressant. Jo veig també des de la visió de la normalització, no? De dir, doncs no necessitem fer res expressament, sinó simplement donem un espai on es puguin expressar les persones amb discapacitat o sense, no? Sí que està molt bé, tenim aquest espai d'un programa setmanal. Nosaltres no li donem el format d'entrevista, sinó que fem com un taller de ràdio en què van preparant el guió del programa i parlen de les coses que els interessen amb ells. Hi ha la secció, sempre hi ha el temps, la meteorologia, la secció d'esports, la secció de cultura i la secció de notícies internes i la secció musical. I és una cosa també molt xula que ens permet no només gaudir, no només participar, com de poder gravar un programa de ràdio amb normalitat, sinó que també es poden treballar altres aspectes, no? Perquè hi ha persones que potser tartamudegen, una altra persona que potser li costa llegir i llavors pel tema de preparar el guió li va molt bé, una altra persona que, no? Hi ha una sèrie d'objectius que també es poden anar treballant amb l'activitat de ràdio, que també, a part de disfrutar, doncs es poden anar millorant alguns aspectes a través d'aquest recurs.
Molt bé. Volia parlar també de Ferran, tu vas començar, diguem, ara ets el comissionat de les persones amb discapacitat de l'Ajuntament, i tot neix una mica de la teva experiència personal, crees una entitat que es diu Acompanya'm, no?, amb l'objectiu de guiar les famílies en tot el procés de criança d'un fill amb alguna discapacitat. Uh-huh. Explica'ns una miqueta, doncs, quina és la tasca d'Acompanya'm i aquest procés tan important que potser molta gent no veu, no?, perquè depèn de cada edat, uh-huh, no?, tenen necessitats diferents.
Bé, bueno, Acompanya'm va néixer de la inquietud, en principi, bueno, de dues persones, el Lluís Godellol i jo, que van començar a xerrar com a famílies, i que els nostres fills han fet pràcticament quasi tot el recorregut amb aquesta etapa de la vida, l'han pogut fer com a joves, i per tant que els pares i mares puguem veure l'experiència. I ens sabia greu perquè hi ha moltes famílies que van molt perdudes, que els hi falta informació, que no saben per on tirar, doncs és que m'han tret una prestació, és que no sé com tramitar. I llavors vam pensar de fer un circuit on des de l'inici, des del minut zero que pots detectar que una persona doncs té una certa dificultat o discapacitat, en aquest cas, començar a fer debuts, i és el que nosaltres els diem, debuts, no? des de que comences a l'escola Bressol o bé a l'escola, i després passes a l'escola d'educació especial, taller ocupacional i una vida independent o laboral independent més endavant, no? Aquests passos, cada vegada que es fa un debut, que li diem nosaltres, doncs per a famílies un trasbals, és un moltes vegades és traumàtic, no? Doncs perquè l'impacte que estàs acostumat a tenir en un servei quan passes en un altre servei és complicat, doncs perquè tampoc és fàcil, i per tant donar un recolzament a aquestes famílies per fer tot el tràmit burocràtic i per tant també fer un suport emocional, no? Estem amb més de 100 i pico persones associades. Jo, des que em vaig incorporar al comissionat, vaig tenir que deixar la presidència. Ara estan molt bones mans també i continuen fent tasques, i de fet han volgut col·laborar amb aquesta setmana activament amb un debat televisiu, uh-huh, que ja fa 4 anys que el fem, i doncs hi ha moltes més amb xerrades, una xerrada que tenim al casal de joves de Torreblanca, i per tant és una feina molt, molt maca, no? I molt agraïda, no? perquè és veritat, no tenim problemes de que una persona vingui i ens digui si passa una cosa o si passa l'altra, perquè intentem ajudar-les, no? Llavors, des del comissionat, doncs ha sigut no una continuïtat, perquè acompanya en tracte persones amb discapacitat intel·lectual, i des del comissionat sí que s'està obrint a tot tipus de dificultats, sigui auditiva, ceguesa física, sensorial, vull dir, en aquest sentit estem treballant moltes coses a nivell d'estructures de ciutat, vull dir, a nivell de persones amb discapacitat física, estem veient possibilitats, això ho vam anunciar el dia que vam presentar la taula d'accessibilitat, doncs perquè les persones que vagin en cadira de rodes puguin accedir també al carril bici per tenir més amplitud, més mobilitat, i també s'està parlant de com poder fer aquest pas, sinó canviant decrets i treballar-ho. I, evidentment, donar molta més visibilitat, no? Encara més, no? I més empoderament a les persones, no? I realment està funcionant. Jo crec que és un model que tenia que funcionar. És una figura que penso que hauria d'estar abans i haurà d'estar en un futur, no? Amb la persona que sigui, no? No uh-huh. Només amb mi, però vull dir que tindria que ser una figura, doncs fixa i que vetllés, no? També et dic que possiblement amb els anys m'agradaria que aquesta figura no existís, perquè voldria dir que les administracions... Exacte, que les administracions estarien totalment adaptades a veure els problemes o a traslladar aquestes inquietuds que moltes vegades no arriben, no? I ara estan arribant, vull dir, amb aquesta mirada transversal, amb la Gemma, per exemple, en parlin contínuament de moltes coses per poder solucionar, i amb els diferents regidors. I és així, vull dir, s'ha de treballar d'aquesta manera, d'una mirada transversal, intentar solucionar els problemes i que dintre d'uns anys no hi hagi comissionat, sinó que ja l'administració sigui fixa, no?, per poder dir, doncs, aquest problema com està, o l'altre, i que sigui realment així, no? Així, mm-hmm. Aquest és la il·lusió. Però, bueno, hem de picar pedra encara, hem de treballar molt i anem pel bon camí.
Hi ha moltes coses a solucionar i tal. No sé si dins del rànquing no el situaria en el top 3, però l'Escola d'Educació Especial segurament està a dalt de tot, no? De la part que et toca des de l'administració, com està aquest tema? És una petició de fa molts anys. Hi ha alguna opció a curt? No, a curt segur que no, però vaja, a mig termini.
Jo primer, si em permets, enllaço una qüestió que ha plantejat el Ferran. És veritat que l'administració, no?, hi han fet molt bona tasca tant des de Acompanya'm com des del comissionat actualment, perquè el Ferran s'està dedicant a insistir a tots els tècnics i a posar en valor aquesta mirada, no? És una qüestió que jo el mandat passat, com que estava com a regidora de Ciutadania, també ho vivia i ho patia. Hi ha molts tècnics que tenen com certa por a no plantejar les activitats com toca perquè puguin participar persones amb discapacitat. Hi ha molts tècnics que els fa com por que haver-ho fet d'una manera determinada faci que no sigui prou inclusiva i que algú se senti discriminat. No? I això és una cosa que es va com detectant, i és allò de dir, ei, no tinguem por, fem una passa, és possible que no ens en sortim al 100%, l'any següent ja ho millorarem encara més, no? Perquè segur que tenim un retorn de les entitats o de la persona afectada. I això és una qüestió que a mi em va sobtar molt, però que és veritat que hi ha com aquest neguit de dir, i si no ho fem prou bé, no? I si no ens en sortim al 100%? Mm. I és una qüestió que tu ara, Ferran, doncs segur que estàs perseguint, perquè una, ja em consta, i dues, ja m'arribaran més.
Sí. L'entens, el Ferran.
Sí. Més situacions. Però que certament amb les persones que potser no han tingut gaire contacte amb persones amb discapacitat, sigui sensorial, sigui auditiva, auditiva ja és sensorial, no? Però amb diversitat d'aquestes discapacitats, doncs genera això, aquest neguit de no fer-ho prou bé, de no facilitar-ho tant com és necessari. Dit això, a nosaltres també ens toca seguir empenyent i realment dir... el que deia, no? De provem-ho, fem-ho, i en tot cas ja tindrem un retorn i podrem millorar-ho per una segona ocasió, no? Però que no ens quedem sense fer, perquè llavors sí que no, segur que no tindrem aquesta mirada ni que sigui mínimament inclusiva, no? I això ha estat una tasca que ha costat molt de fer i ja tenim la complicitat d'alguns tècnics que diuen no, això ho vam fer així, per això i per això altre, i va funcionar, i això, no? I a partir d'aquí, doncs, es va generant un clima i un ambient de dir, va, que ens en sortirem i ho farem més, això, més inclusiu, amb una mirada més facilitadora per tothom. Dit això, ara em deies això, no? Una mica l'Escola d'Educació Especial. Sí, certament és una reivindicació, jo, ja fa molts anys, que aquí a Sant Cugat hi ha aquest reclam. Tenim, diguéssim, el terreny reservat per en el moment que es pugui o que el departament és al costat de l'Escola Turó que Mates. Allà hi ha una parcel·la que seria per això. Com que en el moment en què va, ara no recordo l'any, no sé si va ser el 2008, el decret d'inclusió era per treballar justament la inclusió a les escoles, no? I amb aquesta mirada educativa dins les aules amb, amb tots els recursos necessaris, però van passant els anys i veiem que hi ha mancances a nivell de recursos justament per atendre totes aquestes diversitats, no? I crec que aquí s'està generant també un canvi tant en les famílies com en el sector educatiu, i a partir d'aquí, doncs, és des d'on s'ha reprès una mica més d'intensitat la qüestió aquí a la ciutat. La regidora Pilar Gorina l'any passat ja va estar en converses constants tant amb el departament com amb Jerònia Moragues, no? Amb l'escola Jerònia Moragues, per veure de quina manera es podria fer doncs fins i tot el trasllat, no? És que tenim el voluntariat, sí, diguéssim, de l'escola Jerònia Moragues de Barcelona, que estan en plena disposició de poder venir a la ciutat i d'engegar aquest projecte, no? Ara hem de veure i tenir el vistiplau, evidentment, del Departament d'Educació, si no es fa aquesta passa completa, si no es veu com necessari aquí a la ciutat, doncs no, nosaltres, malgrat vulguem, no, seguirem insistint, perquè tenim el reclam de moltes famílies, però no podem executar un projecte sense el vistiplau del Departament d'Educació. De totes maneres, ja et dic que constantment anem recuperant aquest tema, aquesta qüestió, i donem valor i importància, perquè bueno, jo que sóc mestra, a més, mentre l'educació ordinària funcioni per la persona, perfecte, però en el moment en què ja no aporta res a l'infant, al jove, doncs hem de fer alguna altra qüestió. Per tant, doncs, si és una educació especial que possibilitaria fins i tot, doncs, el participar de l'escola ordinària i també unes sessions específiques per a l'alumne, doncs jo crec que això seria enriquidor, no? I aquí s'ha de veure, s'ha de matisar i s'ha de buscar la manera, doncs, de posar en valor tota aquesta tasca educativa i alhora adaptada en el cas que sigui necessari, no? Perquè els CIEs o així a vegades no arriben a donar, doncs, tota l'atenció o tots aquells recursos que requereixen els infants, i les mestres també ho pateixen, perquè aquí ja veuen que no estan oferint prou als infants, que no són prou hores, que el desenvolupament es queda estancat en un punt concret perquè no hi ha el recurs específic, i tot això, doncs, amb una escola d'educació especial ens podria revertir en part, si més no, potser no completament, però sí que es podria, doncs, generar un recurs nou o diferent que possibilités, com deia, el desenvolupament del màxim de capacitats dels infants i joves.
Jo afegiria més, també, que més que centre d'educació especial o escola d'educació especial, que és el terme que, com deia abans, els termes que jo apostaria més per dir que volem fer un centre de recursos, no?, per persones amb certes capacitats o altres capacitats, no? Llavors, sí, és el que ha dit la Gemma des del mes de juliol i parlant també amb l'anterior regidora, la Pilar Gorina, que s'ha fet una feina durant 4 anys i no s'ha acabat estem ara, hem continuat la gestió i si és cert, s'han parlat amb entitats per veure els diferents punts de vista, no? Doncs per veure el què. I realment, el que sí que ens agradaria és que la Generalitat ens donés l'okay amb un sistema híbrid, anem a dir-ho així, un sistema on aquest centre de recursos tingués una part, evidentment, per persones que no poden continuar en una aula, perquè les seves capacitats no donen més i les necessitats i els recursos han de ser els que han de ser, amb unes ràtios molt més baixes, amb especialistes diferents, amb mestres que dediquin una aula a 4 persones o 5 persones, no 25 com estan ara, i a la vegada fer una... que Sant Cugat pugui desplegar aquest decret que en el 2015, ja quan se'ls va fer l'intent i justament va començar el departament a dir a partir d'ara és inclusiu, han passat 8 anys i hem vist que continuem amb mancances de recursos, no? Bueno, la idea també és que professionals d'aquest centre de recursos donin suport a les escoles. Per tant, desplegaríem el recurs, el decret, ajudant el que deia la Gemma, no? Que les escoles ara mateix doncs, hi ha nois i noies, i sobretot amb edat d'educació infantil, i doncs també. I a banda d'això, les famílies també, és una demanda familiar, vull dir que estan fent aquesta reivindicació. I penso que també hem de defensar el dret a escollir escola, no? Vull dir, qualsevol família pot decidir o vol decidir quin tipus d'escola, no? De fet, el 29 de novembre no farem obrir aquest meló, però sí que sota el títol d'una escola per tothom, una escola per cadascú, penso que tindrem uns ponents. Hem intentat que sigui un director o exdirector d'una escola d'educació especial, una directora d'una escola pública d'aquí, una família, perquè són tots els punts de vista, no? I llavors, a partir d'aquí, veure, no?, totes les experiències que estan vivint i, a més, conscienciar les famílies que avui en dia estan convivint amb... El seu fill està convivint amb una persona amb dificultats a l'aula, perquè moltes vegades els suports que necessiten les famílies que tenen persones amb discapacitat dintre de l'aula, pues necessiten una certa comprensió, una certa, diguem, escalf, no?, doncs perquè no sigui... Aquesta inclusió també ha de venir per la societat, no només anant a la plaça Octavia el dia 3. Mm-hmm. Vull dir, la societat ha estat totalment convençuda de que realment ho estem fent bé, no? I aquest és el pas, no? Per això dic que allò de l'escola, doncs diem, sí, un centre de recursos, un centre per la diversitat, diguem-li com vulguis, però realment és això, no?
Molt bé.
Sí, només volia fer aquesta reflexió, no?, a partir de la necessitat, no?, que hi ha moltes famílies de Sant Cugat que han de portar els seus fills a escoles, doncs, de Rubí, de Barcelona, de Terrassa, i llavors és un desplaçament que clar, si es pot ubicar una escola a Sant Cugat, doncs segurament ja la necessitat ja estaria coberta, no? I això, i des de Moragues, bueno, tenim els companys de l'escola Jeroni de Moragues, que ara estan ubicats a Pedralbes, i que bueno, podien estar interessats en tirar aquest projecte amb el suport de l'Ajuntament. I... Mm-hmm.
Perquè entenc que, dins del meu desconeixement complet, les entitats supliu una miqueta, no?, aquesta mancança. Feu una petita, una mica de part d'això?
Bueno,
no?
Nosaltres treballem persones adultes. Llavors, mm-hmm, és una mica és el que deia abans el Ferran amb el canvi d'etapa, no?, amb el debut, quan les persones amb discapacitat, infants i joves, van creixent, s'acaba l'etapa escolar, mm-hmm, normalment es poden fer pròrrogues fins allà als 20 o 21 anys, i llavors s'acaba l'etapa educativa i han de buscar un centre per adults aquelles persones que no puguin accedir a un itinerari més ordinari, per dir-ho així, no? Que no puguin seguir estudiant o que no puguin anar a treballar, doncs necessiten uns serveis més específics com els que oferim Catalunya o Moragues per persones adultes, però llavors moltes famílies tenen com el desconeixement, no? La que arriben a l'etapa adulta, doncs no saben com funcionen els recursos, no saben com funcionen els documents, no saben què han de fer per entrar, no saben quin tipus de serveis hi han. També fa com la sensació de que, clar, venen d'estar amb nens i joves i llavors passen a estar amb adults, que potser l'edat són més grans i els crida l'atenció, no?, quan arriben a un centre.
Jo crec que és molt important el que estàs dient, sí, perquè les persones, Catalunya, tant Catalunya com Moragues, o Guru, per exemple, no?, la Fundació Guru, que avui no ha pogut venir, lo important d'això, que és el que hem parlat moltes vegades amb els responsables de les vostres entitats també, és poder fer un seguiment integral des de petits fins a l'etapa adulta. És a dir, fins ara, aquí falta una escola, està claríssim. Tenim els alumnes dispersats pel territori, per Rubí, per Cerdanyola, per Barcelona, i és tant que fins que no arribes al territori... Vull dir que fer una integració aquí dintre de Sant Cugat és importantíssim. Nois i noies de 4 o 5 anys que ja tinguin a començar una etapa especial, doncs acompanyar-los, el que deies, no?, s'allarga fins als 20-21 anys, però que quan surten d'allà puguin tenir, i que la mateixa entitat que pugui tenir aquesta escola pugui tenir aquest recorregut fins al final, vull dir, fins de 0 a 100, no?, que diem nosaltres, perquè és molt important. Això aplanaria moltíssim el tema familiar, no? O sigui, aquests abuts que dèiem nosaltres, si anem dispersats i ve gent de Cerdanyola a Catalunya o gent de Rubí a casa vostra, a Genoll de Moragues, doncs no el coneixeu. I el coneixeu en quants anys? Quan comencen el taller, als 21, 22 anys. Hem de començar. Si aquests nanos venen referenciats ja des d'escola amb uns professionals qualificats, és molt més fàcil traslladar. I és més, la família va seguint el seu procés. Clar. I podem anar preparant per aquesta vida independent, que pot ser després les llars, la residència o un pis tutelat. No? Aquest seria l'objectiu. I penso que a Sant Cugat podem fer-lo molt maco si realment ho treballem bé i impulsarem i no anirem al departament. De fet, estem esperant que la consellera ens pugui rebre i poder-li explicar tots aquests temes, no? I jo crec que ha arribat el moment. Estem en aquella fase que tant famílies com a nivell polític hem de donar el pas i Sant Cugat ho necessita. Vull dir, som 100.000 habitants i ja toca.
Sí, jo volia comentar. Mira, nosaltres, Catalunya, atenem a persones adultes i quan venen al centre ocupacional després de l'etapa escolar, ens trobem que una primera entrevista no han estat acompanyats en la seva etapa escolar. Sí que és veritat que molta gent inclús acompanyen, ens deriven i ens demanen a veure si podem fer una mica d'assessorament, perquè trobes que, bueno, l'etapa escolar pues, s'han anat seguint, s'han anat adaptant bé i arriba a l'edat adulta i, ostres, en temes de tràmits, no? Per exemple, què és això de l'EVO laboral, no? Totalment desconeixem. Ara, això seria la part més laboral, no? I ara on he de viure? Quins són els tràmits que he de fer, no? O sigui, no, la veritat és que no tenen ni... O sigui, ningú els han explicat les coses com han d'anar, no? I clar, és un pas que durarà per tota la vida, tots aquests tràmits que s'han d'anar fent, acompanyant, i que és molt important, no? Perquè el canvi de l'etapa escolar a l'etapa adulta és un tràmit que és un pas que durarà molts anys de la seva vida i han d'escollir, han de saber què escollien, quins són els centres que s'adapten a les necessitats del meu fill, perquè depèn de la valoració que tingui, tinc que buscar uns centres o tinc que buscar uns altres, i això no han estat acompanyats, no? I és superimportant perquè marcarà molts anys de la seva vida, no? O on he de viure, no? Quina valoració, he de viure en una llar, he de viure en un pis, qui m'acompanyarà, i quan no estiguin els pares, què faré? Qui m'ajudarà? Hi ha entitats de suport? O com anirà? I això és superimportant, no? Pensar en aquesta part que de les famílies ja s'enganxa moltíssim, eh? Jo crec que acompanyen, ha fet una feina superimportant, perquè jo crec que ha cobert allò que potser les escoles o l'administració no podia donar servei, i jo crec que heu nascut una mica per donar aquest suport, no? a aquestes famílies.
Mm-hmm. I el nom més ben escollit, impossible, està claríssim. El naming el porteu molt bé. Parlem ara de la tasca que feu vosaltres, no? I una de les més importants és la inclusió laboral. No sé fins a quin punt és molt utòpic, és molt complicat, quines traves us trobeu. Heu de fer vosaltres una mica el que no es fan en altres àmbits sobre la inclusió laboral, és a dir, un cop passem aquesta edat d'educació, ve l'edat adulta que ara parlàvem, inclusió laboral és una de les més importants perquè se sentin bé, no?
Sí, dintre del taller Geroni de Moragues hi ha un centre especial de treball, que és aquest servei en què oferim feina, oferim que les persones amb una discapacitat més lleu puguin fer una tasca productiva i puguin treballar i guanyar el seu sou, i evidentment això és un empoderament i és una dignificació i és facilitar recursos perquè puguin fer una vida independent i al màxim de normalitzada possible. Quines dificultats ens trobem? Home, que hem d'estar aquí arremangant-nos per trobar a on podem oferir els nostres serveis, qui ens pot contractar, facturar lo suficient per cobrir les despeses, per poder pagar les nòmines, no? És un tema complex que ens hem anat reinventant, perquè històricament els centres especials de treball feien més tasques, no sé, manipulatives...
Que ja no existeixen, clar, no?
Clar, feien pues, això, pues, empaquetar retoladors o coses d'aquestes, que això pues, ja es deu subcontractar a la Xina o a la Índia o no sé què, i llavors aquest tipus de feina ja no la tenim, no? Llavors ens hem hagut de reinventar i ara és més cap als serveis, no? Pues neteges, jardineries, pues ara fem també les bustiades de l'Ajuntament, ens hem ara inventat un servei de paqueteria sostenible en què intentem fer aquesta logística de l'última milla amb patinets elèctrics i coses així, i llavors ens hem d'anar reinventant per poder donar feina a les persones que tenem. Ara també s'està intentant muntar alguna mena de servei més de tipus hostaleria, amb alguns càterings, estem intentant muntar un projecte d'un obrador per fer marmelades, galetes, no sé què. Ens anem reinventant com podem. Sí que hi ha ajudes de l'administració, però sempre són com limitades, no? Hi ha una subvenció del salari mínim interprofessional en què paguen una part dels sous dels treballadors per compensar que no són tan productius i no podem competir amb igualtat de condicions que altres empreses, però és una lluita. Sí,
i de fet hi ha una... Ara parlo per... No tinc la dada precisa, però hi ha una llei, no?, que les empreses grans, a partir d'X treballadors, no?, estan obligats a fer algun tipus de...
Sí, sí.
O tenir persones amb discapacitat, o, no?, o alguna cosa així, o bé, si no, pagar perquè ho faci
una
altra.
És una d'aquestes lleis que no s'està complint.
Jo sé que existeix, però ara no sabia com està, exactament.
Sí, aquest 2% mínim,
no? De l'ISMI, no?
Això ho reivindiquem, no?
Sí. Bueno, de fet, el manifest... Avui estem parlant del manifest, perquè estem parlant del dret educatiu, estem parlant del dret laboral i el de vida independent, no? O sigui, són tres punts que hem volgut manifestar dintre d'aquest escrit, no? També no només treballem per muntar una setmana i per lluitar amb l'escola, sinó que ja he tingut alguna reunió també amb Sant Cugat Empresarial, doncs per veure quin... Volien saber com podríem col·laborar en aquest sentit i hem tingut algunes converses, i sí que és cert que hi ha cert desconeixement i malgrat... O sigui, el problema de la inserció laboral no només és vinga, anem a col·locar una persona en una empresa, sinó que aquesta persona ha de portar un procés des de saber aquesta persona realment quina feina farà, necessita un acompanyament, ja no només previ, sinó dintre del que és l'empresa, perquè el que no podem fer és que la persona fracassi dintre del món laboral, perquè un retrocés d'una persona dintre del món laboral és molt complicat, no? Bueno, és una de les idees que estem barrejant una miqueta, doncs, per en un futur, i a veure si abans de l'estiu ho poguéssim fer, és tenir unes trobades entre entitats i empresa, no? Vull dir, aquest feeling entre el coneixement dels empresaris i la necessitat de les entitats seria un punt de trobada, no? Fer un minicongrés per veure taules rodones i poder... Ostres, seria molt, molt important.
Posar, és un pas. Contacte entitats socials,
exacte,
amb empreses
entitats
privades...
Socials, i no
ens
només
puguin subcontractar...
Exacte, i no només de Sant Cugat, sinó de fora del territori, perquè la necessitat, si Sant Cugat tira del carro i diem vinga, anem a veure quina necessitat, a més, obrirem xarxes, tenim una trobada d'entitats el dijous, el 30 de novembre, a Sabadell, ens trobem totes les entitats socials d'aquí, també amb els ajuntaments de Matadepera, el que és Vila, Castellbisbal, Sabadell, Terrassa, en fi, vull dir, tot el que és Vallès, i aquí és un punt d'arrencar, no? O sigui, les empreses han de saber les necessitats i han de saber com fer aquesta contractació, no? No ens serveix. Ojalà poguéssim tenir places destinades a persones amb discapacitat laborals, no? Perquè el que diem, els ajuntaments contracten serveis a les entitats per donar, però la realitat és que són les persones les que volen tenir el seu sou, la seva independència econòmica, bueno, un sou digne, no?
I aquesta reflexió que amb el món de les persones amb discapacitat intel·lectual a vegades han d'assumir com un risc, no? Perquè igual tenim persones ateses al centre ocupacional o amb el servei de SOI que podrien fer una inserció laboral, però això els suposa renunciar a la plaça que tenen on estan rebent el servei de SOI, només per un contracte de 2 mesos. Llavors, aquí aquesta poca flexibilitat de l'administració, no?, pot fer que si no funciona la inserció laboral perdin un recurs d'un servei on estan atesos, no? Llavors, aquí també és una altra de les lluites del sector.
Hem d'obrir les mires a les famílies, doncs, perquè moltes vegades per exemple, dèiem, no?, acompanya, moltes vegades ha vingut algun tipus d'oferta de feina, ho hem plantejat i no ha sortit cap persona. Moltes vegades són les famílies, els pares i les mares, les que tenen una certa por a dir... Bueno, doncs
perquè no hi ha garanties.
Sí, que no hi ha garanties. Llavors, hem de destapar aquesta por a les famílies, primer, perquè treguin aquest cordó umbilical dels fills, perquè diguin, ostres, si ha d'anar a treballar a Barcelona, perquè hi ha un lloc a Barcelona que es pot treballar, o a Cerdanyola o a Sabadell, però és un lloc adequat per ell, que té una facilitat per anar amb ferrocarrils i tot això, doncs endavant.
Perdona, ens queda només un minut. Vale. Hem d'acabar, em sap molt greu. Volia també, ens ha quedat, jo volia parlar d'aquesta, que l'apuntaves tu, Anna, abans, de l'última etapa, no? De quan els pares ja no hi són, etc, etc. Però ens hem quedat sense temps, ens emplacem per parlar-ne en un altre moment. Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a Cugat Mèdia avui a parlar de les persones amb discapacitat, amb capacitats diverses, com vulguem dir-li, i els oients ja ho saben, el dimarts i els dijous recuperarem de nou les tertúlies ciutadanes habituals, però avui valia la pena aturar-nos per fer aquest especial. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tothom.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Sant Cugat,